Cada any, per Sant Esteve, feia uns quants anys que m'anava amb els meus fills, marxàvem amb els nens, amb ells, i ens anàvem si podia ser, doncs, alguna oferta que hi havia, per exemple, a Andorra, per anar a esquiar, i aquest any he decidit tornar a anar a l'àpat de Sant Esteve amb la família, en aquest cas la família de Terrassa, la germana de la meva mare, els germans de la meva mare, i aquest any diguem que no em perdré ni una, a més ho faig a gust, per tant faré el tio avui a la tarda, farem demà l'àpat de Nadal i faré el de Sant Esteve amb els germans de la meva mare. Ho faré tot i a més ho faré aquest any, diria, més a gust que mai i més content que mai que fer-ho, malgrat que certament és una festa d'excessos, de manduques, de dinars, de dinars que ja no saps pràcticament on agendar-los, no? Perquè tothom té ganes de quedar, que també és bo, que tinguem aquesta xarxa de relacions socials, però certament d'excessos absoluts, i pel que fa a excessos gastronòmics és una evidència, diguem, pel mar i per mi, crec que per part de tots.
Anna.
Bé, a veure, això que aquestes festes són tan llargues, també és una visió molt, molt local, perquè, a veure, surts d'Espanya, Catalunya inclosa...
És que és molt de poble, Sánchez.
L'any demà... O sigui, les criatures tornen a col·legi l'any demà de Cap d'Any. O sigui, això dels Reis... Clar, això de començar, diguem-ne, doncs, la nit de Nadal, agafar carrerilla fins Cap d'Any i no tornar, diguem-ne, a l'activitat normal fins passat Reis, això no passa enlloc més del món. I només passa aquí. Cosa que també ens hauria de fer reflexionar, perquè, per exemple, sempre explico que quan jo vivia a Nova York... la ONU, per exemple, tenia unes vacances ecumèniques. No feien vacances tots els Nadals i agafaven una miqueta també de festes jueves i de festes musulmanes. Clar, aquí, que, per exemple, jo veig gent molt anticlerical, fins i tot molt de tot, però ningú se li pot qüestionar no fer festa per Nadal i de fet, això que ha passat fa poc en un mercat d'Alemanya ens hauria de fer reflexionar sobre la importància del Nadal sociològica, política, funerària. I finalment, escolta, ningú t'obliga a engaltar-te un tiberi.
No és veritat.
Hi ha Nadals vegans, hi ha...
Sí, home, si un Nadal vegà, faltava pel duro.
Jo normalment aprofito el Nadal per fer una mica de detox. O sigui,
ah, sí?
Sí.
Caram.
Anna Grau, si a un pare li treus el gai dindi de Nadal, tot també és bonament condimentat, diguem, no ens ho perdonaria. No,
però és això que és torró d'algues.
Jo el que faig en aquestes dates és només els àpats aquests principals
i no
menges res més. I amb això i una mica de seny i de senderi. No cal menjar-se un contenidor de galets no, i de carn d'olla. Sí, potser amb una ració petiteta ja passes.
El que passa és que aquests àpats de Nadal van acompanyat, diguem, d'una conversa a taula, diguem, que s'allarguen i és inevitable no només
fins
menjar,
al sopar.
Sí, exacte, sinó que és inevitable menjar i veure...
Que empalmin els àpats.
I a més anar empalmant un dia amb l'altre, perquè fem, com a mínim, a Catalunya 3 dies seguits, no?
Montse,
hola. Bueno, al final heu dit en realitat les tres coses que cal tenir en compte. Una mica la prudència respecte del menjar, que seria segurament el que a més ara ens estan dient d'estar tot arreu. Una certa crítica de l'accés, però sobretot jo crec que el que hem de pensar és en el que ens ha dit el Sergi. A mi, per mi, aquest Nadal, justament per les coses que estava explicant el Sergi, pel que li ha passat a ell i a altres persones que conec i que estimo, és una altra cosa. És una altra cosa que ja normalment per mi el Nadal no és això que el descregut del Vicent diu, sinó una ocasió, no? El Nadal en concret. Les altres festes abans la celebrava més, però sempre recordo que, per exemple, a Cap d'Any sempre era una tragèdia perquè passava alguna cosa, algú se separava de no sé qui, algú... Bueno, era sempre
això
un drama.
És un bon moment per separar-se.
Bueno,
sí,
bueno, però vull dir que tothom plorava, l'altre vomitava, en fi, era un tremendo
treball. Per la separació?
Però, sí, alguns
vomitaven
per la separació.
Vomitaven i
sobretot el separat, és a dir, el que no volia separar-se, vull dir.
Home, bueno, també
es pot vomitar. Deixeu-me parlar del Nadal, que el Nadal és el que és important, el que ho centra tot, no? Per nosaltres, per la nostra tradició. Què vol dir el Nadal? Doncs el Nadal és, entre altres coses, el que ha dit el Sergi. De sobte li ha donat, malgrat el que significa de problema, dels problemes de salut, justament un altre significat al Nadal. Perquè pensa en com relacionar-se amb les persones que estima de la millor manera, perquè és la millor manera d'encetar un altre any amb un bon propòsit i perquè cada vegada que neix el nen Jesús està naixent una altra vegada la nostra oportunitat de fer les coses millor. I ho dic jo, que moltes vegades, cada dia 25.000, menjo containers de galets, vull dir que no faig
jo pecadora.
Menjar, i etcètera.
Però escolta, els cementeris...
Però escolta'm, no, deixa la ironia.
No, sense ironia.
El teu amic Sergi ha dit una veritat com un cabàs. De sobte...
Com un temple de Nadal.
tot ha pres un altre color en aquest Nadal. I per mi, ho dic en sèrio, Sergi, hi han coses que passen i de sobte et fan t'atures, no? I penses...
I tant.
On dia, quantes coses importants hem deixat passar, no hem fet quan volíem, i de sobte prenen un sentit molt, molt, molt profund que ens diu que el temps en realitat és una percepció
fugir
i que en un instant tens la immensitat de l'univers.
Molt bé, però no cal que sigui Nadal per tindre aquesta mena de sensacions.
No, efectivament, perquè cada dia és Nadal.
Els cementeris i l'infern, que no sé si és el de Dante o què, estan empedrats de bones intencions. Vull dir que cada vegada que acaba un any, tot el món diu, i l'any que ve era el gimnàs, i l'any que ve deixaré de fumar, i l'any que ve no em separaré. I l'any que ve... Bueno, doncs alguns ho fan. No ho fa ningú. I sobretot coincidim al final d'any.
Mira, parlava amb la meva cunyada, un dia va dir, s'ha acabat el tabac, i s'ha acabat.
A que no era un 31 de desembre?
Aquell dia va ser el seu Nadal.
Claro, i era 14 d'abril.
Els dies no són més que símbols de les coses. Els dies concrets són símbols.
Vinga, parlem de símbols i parlem de bones intencions. Parlem de les intervencions que ahir van fer els presidents Illa i Sánchez. Perquè tots dos van fer balanç polític de l'any i van coincidir, més o menys, amb matisos, però van coincidir que ha arribat l'hora de reunir-se amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras, amb aquests matisos que dèiem, i que ara hi entrarem. Però els dos presidents coincideixen a obrir la porta a trobar-se amb qui van ser els líders del procés independentista ara fa ben bé 7 anys, Francesc Soler.
Sí, comencem pel president del govern espanyol, que hi va donar per amnistiat políticament Puigdemont, encara que alguns jutges deien no estiguin aplicant l'amnistia. Per tant, l'amnistia de Puigdemont no seria condició necessària per aquesta trobada amb el líder de Junts, que de moment no té data.
Creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Per cert que Sánchez va voler subratllar també que és justament gràcies a l'amnistia que el PP i Junts ja no tenen problema per pactar.
A efectos políticos, digamos, esa amnistía ya se aplica, hasta incluso se está aplicando por parte del Partido Popular, que ya, insisto, vuelve a votar conjuntamente y sacar pecho de esos votos con Junts per Catalunya.
Aquí el president de la Generalitat també va referir-se a la possibilitat de reunir-se amb Puigdemont sense concretar quan, això sí.
Obrir una nova etapa i d'acabar amb el patiment que hi ha hagut a Catalunya, d'un costat i d'un altre. En aquest sentit, si es prohibeixen novetats respecte a la reunió amb el senyor Puigdemont, vostès en seran coneixedors. No descarto ni dic res. Dic, si es prohibeixen novetats en aquest sentit, vostès en seran coneixedors.
Després de gairebé 5 mesos al poder, Illa considera que el canvi d'etapa a Catalunya ja és una realitat palpable.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa? Com han volgut els catalans i les catalanes. I vostè com ho sap? Com vostès, mirant-me que van votar el 12 de maig. El mandat va ser, volem una nova etapa i volem que es posin d'acord. I ens vam posar d'acord.
I sobre la negociació dels pressupostos, el president de la Generalitat òbviament considera que són necessaris, però sense pressionar de moment Esquerra perquè entrin a negociar-los.
La voluntat del govern és que hi hagi pressupostos i, per tant, cap urgència ni cap pressa. A mi no m'agraden aquestes polítiques de cap manera. Respectem els temps polítics que tinguen altres formacions. Ara, nosaltres, diguem-ne, el país no tindrem parat.
Això és el que han donat a ser aquestes dues intervencions. No hi ha data, però tots dos parlen d'una possible reunió amb Carles Puigdemont. De fet, qui més clar n'ha parlat és Pedro Sánchez, que és veritat que ho havia dit, allò que en diuen en converses informals, però és la primera vegada que ho diu davant d'un micro, Anna.
Bé, home, ja vàrem veure la setmana passada l'entrevista que li van fer a TV3 en Carles Puigdemont, ell va deixar claríssim, va diferenciar entre amnistia penal i amnistia política. L'amnistia penal em sembla, doncs, que... Té clar que el més calent és a l'aigüera. Jo personalment sempre he sospitat, doncs, que la lentitud d'aquesta amnistia li dona aire, li dona oxigen al govern Sánchez. Però clar, llavors podem pensar, bé, però escolta, però una cosa és l'amnistia penal, una altra és la política. I a mi no m'estan amnistiant políticament. No em posen escorta, no em venen a veure, no es reuneixen amb mi. Bé, d'alguna manera, doncs, aquí, doncs, Sánchez i Illa, doncs, estan jugant, jo diria, amb una certa ambigüitat, però sí que és veritat una cosa que va dir ahir el president Sánchez, que és, a veure, des del moment que el Partit Popular arriba a acords amb Junts, home, jo no sé si dir-ne amnistia política d'això, però que, de fet, no... Sí que s'han mogut d'on eren, sí. I llavors, és clar, vull dir que... Jo crec que la situació dista molt d'estar normalitzada per moltes raons, però sí. Vull dir, aquesta observació que va fer el president del govern és, com a mínim, xocant.
Vicent.
Home, els dos estan fent equilibris que resulten realment gratificants per la gent que es dedica al trapezi. Jo crec que totes les escoles de circ...
El trapezi.
Sí, és veritat, totes les escoles de circ deuen estar realment enlluernades per les maniobres que fan tant el senyor i el president Illa com el president Sánchez, és a dir, els ho van fer. S'avança molt poc en tot allò que ells pretenien solucionar, perquè les majories parlamentàries no ho permeten, i la prova és que no tenen pressuposts, i això és importantíssim. I jo crec que els
dos...
Però
tu no creus que en tindran?
Ara com ara no.
Ara com ara,
ara com ara vol dir que fins al mes de març el fem... igual no en tenen. I aleshores es pot viure sense pressupostos, home, es pot viure sense ànima, es pot viure sense tot. Es pot viure sense tot. Però la política que tu pots fer d'una manera o d'una altra és, no és exactament la mateixa.
Jo crec que sí que en tindran.
Bueno, jo ja ho veurem. Jo crec que no. Jo crec que podria ser Illa, en el cas de Pedro Sánchez, ho veig molt més complicat. Jo crec que ell també ho sap i ho veu complicat. I aleshores, la idea que estan assenyalant des del principi, sabent que això no acabarà bé, perquè és molt difícil que acabi bé, és nosaltres som gent de confiança que podem entendre'ns en tothom, això ho diuen més o menys, menys amb l'extrema dreta, etc. I necessitem més confiança del electorat. Jo crec que això és el que queda per damunt de tot, perquè el dia a dia no el gestionem bé. I jo crec que en aquest sentit, que més Illa que no Sánchez, segurament per les diferències dels dos partits i perquè Esquerra ha passat pel moment que ha passat, però tant Illa com Sánchez, més Illa, tenen presa la mida a l'independentisme. Salvador Illa sap que tot això, que per anar tirant endavant, malament, però anar tirant endavant, pues això no li costa molt pocs esforços. I Sánchez ara ha descobert que com ell no només ha de lligar Esquerra, sinó també Junts, això li ha de costar algun esforç més i està fent algun petit senyal. Però vaja, jo crec que al final, a mi el que resulta de manera, aquesta interpretació del vot, diu, la gent ha votat diferent. Efectivament, abans hi havia una majoria independentista a Catalunya i ara hi ha una majoria antiindependentista. Efectivament, això és així. Si en volen dir espanyolista i se'n diuen constitucionalista, fixes que és un nom que de sobte ha desaparegut del mapa. Ja ningú no diu constitucionalisme. Tot això s'ha oblidat ja. Però el que està clar és que la gent no va dir entengui'ns. Perquè si la gent va dir, facin el favor d'entendre's, per què no s'entén, per exemple, el PSC amb el PP i amb els comuns? Yeah. Això també s'entendre's dins del mateix bloc. Yeah. La gent no va dir res, la gent va expressar un vot i ara és el senyor Illa qui està interpretant-lo, aquest vot. I jo torno a insistir, jo crec que ho tindran molt complicat i que s'estan treballant el discurs que faran quan hagin de convocar eleccions. I segurament el cas de Sánchez serà abans i segurament el cas d'Illa serà més tard. Però, mentrestant, viurem precarietats, equilibris, salts de trapezi, triples mortals, és fantàstic.
Montse.
Fa uns mesos, quan encara estava... Bueno, uns mesos bastants. Quan s'estava tramitant l'amnistia, vaig escriure un article en el que deia... L'amnistia és molt més fàcil que el referèndum que es doni i que la gent se l'empassi, és a dir, en el conjunt d'Espanya, que la gent entengui o que accepti o que ja no estigui per la tasca de criticar-la. I així ha estat, és el que està dient Pedro Sánchez, que de fet, entre les dues declaracions, aquesta és la que té més suc i més transcendència, perquè està dient, ja podem començar a flirtejar amb els amnistiats, perquè amnistiats políticament ja ho estan. I per què ho fa? Ho fa perquè, com ha dit, i jo crec que és un encert, el primer que ha començat a flirtejar i el primer que ha començat a amnistiar políticament és el Partit Popular. Perquè, no ens enganyem, el Partit Popular, que l'amnistia funcione, li interessa. És a dir, és l'única manera d'intentar separar-se i distingir el seu discurs de Vox i en un moment determinat pot imaginar o pot albirar unes majories en les quals no necessiti Vox, tingui una majoria tan consistent que pugui fer unes bones amistats amb aquests de Junts, que ja no són el coco que eren, i per això els amnistien, no?, des d'aquest punt de vista polític. Per tant, Pedro Sánchez jo crec que ha tornat a encertar la manera en la que presenta no solament la seva posició necessària per la pròpia necessitat de sobreviure, i que jo estic d'acord amb el Vicent, acabarà pues, malament, perquè els altres també ho saben, i per una qüestió d'alternança. Però és que el que ha clavat és que ha dit que el PP ja ha amnistiat políticament a Puigdemont, i que el que vol és que això la gent se n'oblidi, els seus, a les de les seves comunitats, a les baronies, les capitanies i tot el que hi hagi, perquè arriba un temps en el qual pelillos a la mar. I després Illa, doncs, diu, jo també en això comparteixo el que diu el Vicent, aquesta frase de la ciutadania ha parlat, doncs, home, que no hi ha majories i alternances i geometries que es podrien fer, sobretot tenint en compte aquest nou flirteig dels socialistes amb aquests amnistiats no penals, però sí amnistiats polítics.
Sergi. Bueno, hi ha dos fets inequívocs, incontestables, no? De les eleccions, l'IFP i la seva interpretació. Un és que Salvador Illa guanya clarament les eleccions, però no és la primera que passa, ja havia guanyat en vots, si més no, el 2021, i hi ha un segon fet més transcendent, jo crec que és el fet determinant, que és que l'independentisme el 2024 perd la majoria absoluta. L'independentisme no havia guanyat les eleccions, és a dir, un candidat independentista, més ben expressat, perquè seria, i diguem més rigorós, no havia guanyat, no va guanyar el 2017, que va guanyar Inés Arrimadas, i no havia guanyat tampoc el 2021, que si més no en vots, encara que haguessin empatat amb escons amb Esquerra Republicana, havia guanyat el senyor Illa. I estic convençut que si aquest 2024 Junts per Catalunya, que és el partit independentista que té més vots, hagués pogut sumar, hagués tingut majoria, avui el president seria Carles Puigdemont, no tinc cap mena de dubte. Per què no ho és? Doncs perquè l'independentisme ha perdut la majoria absoluta. Aquesta és la gran diferència respecte al 2017 i al 2021. De fet, a més, Carles Puigdemont no és que s'hagués presentat el 2024, també es va presentar el 2017, també s'ha presentat el 2021, però s'ha presentat sempre a les eleccions. També crec que això ens hauria de facilitar o hauria de normalitzar la presència de Carles Puigdemont, el qual ha estat candidat repetidament. Per tant, des del meu punt de vista, comença a ser una mica inexplicable que això no s'hagi ja arreglat, arranjat, diem, per dalt de tot, és a dir, trobo bastant inexplicable que a hores d'ara encara no hi hagi, no? No s'hagi produït una reunió de Carles Puigdemont directament amb el mateix Pedro Sánchez, o almenys, si més no, amb Salvador Illa. Perquè és de justícia, i ara que, a més, s'ha produït aquesta llei d'amnistia, a més, una llei d'amnistia que va ser retocada fins al darrer moment, fins al darrer punt, i segons reivindica, a més, Junts, per aquesta formació política, per Junts, precisament perquè es deien perquè es pogués aplicar. A mi m'ha semblat un plantejament una mica ingenu, perquè crec que era molt evident que passés el que passés, que fos quina fos la llei, no perquè jo ho digui, sinó perquè ja ho havia anunciat públicament, hi havia uns jutges que no pensaven aplicar aquesta llei d'amnistia. I és en aquest punt que estem. I que, per tant, aquesta llei d'amnistia no entraria plenament en vigor, si més no pel que fa als peixos grossos, llavors això vol dir a Carles Puigdemont i vol dir també a Oriol Junqueras en la part d'inhabilitació per presentar-se al càrrec públic. No ho serà. Almenys, si no troben encara algun ressort legal més per allargar-ho, fins que es pronunciï el Tribunal Constitucional. Crec que aquí és on estem. Perquè, a més, també ha canviat una altra cosa els darrers anys. Durant un temps, a les Espanyes, Carles Puigdemont ha estat el papus. Jo crec que ja no és el papus. Ara, en tot cas, és el garrot que fan servir per picar a un altre enemic públic número 1 en aquest moment, que és Pedro Sánchez. Aquest és l'enemic públic número 1 en aquests moments i Carles Puigdemont és un pretext amb el que colpeja Pedro Sánchez.
A mi m'agradaria fer un parell de matisacions a cos que han dit els meus estimats companys. La primera, a veure, quina majoria absoluta només ha tingut un partit i una persona en democràcia? Es deia Jordi Pujol i representava una formació política nacionalista, catalanista, però que mai en vida política d'en Pujol es va proclamar independentista. L'independentisme mai ha tingut majoria. Ha fet un poti-poti, és una sèrie de partits que es proclamaven més o menys estratègicament o tàcticament independentistes, perquè a l'hora de la veritat ja es veia fins a quin punt s'ho creien alguns, llavors feien doncs, unes aliances amb escassa confiança mútua i menys lleialtat interpersonal. És clar que dir que això ha tingut majoria, també, en fi. De totes maneres, tampoc jo diria que hi ha majories anti-independentistes. Aquí també es fan anar unes categories. A veure, jo sóc...
Vale, ho rectifico. Diré espanyolista i ja està.
No, espanyolista.
Ara hi ha una majoria espanyolista, ja no direm antiindependentista.
No, a veure, jo sóc, ja, seguint els costums de la casa, jo sóc verge, ascendent escorpí, periodista, escriptora, catalana. No m'agrada mai que em diguin constitucionalista, com no m'agrada que em diguin unionista, com no m'agrada que em diguin nyorda, com no m'agrada que em diguin... Jo sóc catalana normal. O sigui, és que aquí s'ha aconsellat molt de temps que si independentista...
Jo sóc paranormal.
Jo ser independentista és una opció, però no és l'única opció ni és necessàriament la normalitat a Catalunya. De fet, a veure, ja dic, l'única gent que ha tingut la majoria absoluta a Catalunya no es proclamava independentista, es proclamava una altra cosa. És que aquí també, ja dic, aquí es van donant per fetes una sèrie de coses i es van deixant anar. És que sou espanyol... Bé, escolta, jo sóc català. Què és ser espanyolista, segons tu? Què és ser espanyolista?
Home, sentir-se català i estar dins de l'estat espanyol, considerar-se espanyol i considerar que l'independentista no és una opció, al contrari, combatre-la. Això és ser espanyolista. Bueno, ser espanyolista és per la unitat d'Espanya combatre l'independentisme català.
No,
escolta, moment. A veure si les categories només les fa vostè.
Catalunya forma part d'Espanya, sí o no?
Catalunya forma part d'Espanya políticament.
Històricament
depèn de quin moment i de quines maneres.
Quan ha estat Catalunya independent d'Espanya? Quan
ha estat Catalunya independent? Doncs mire, abans de 1492 sempre. I després... Perdona, i continuem. I després...
Però no existia Espanya, pròpiament dita.
I després, els Borbons... Home, no, és que Espanya no existia en el mateix concepte.
A veure, si reinventem la història...
No s'ha de reinventar res. Ni Espanya era Espanya.
Jo estic contenta amb la Catalunya...
Però vostè
que
hi ha
i vostè
contenta...
no, aquest és el problema. Potser l'anticatalà és vostè.
Escolta, jo, a mi això d'anticatalà, no anticatalà, sé què... Jo només li diré una cosa. No em considere sentimentalment espanyol i políticament vull fer el que pugui. Estic en les meues pans perquè Catalunya, i encara més, el meu cas ja és de jutjar de guàrdia, segurament jo sóc molt raret comparat amb vostè. Els països catalans no formen part d'Espanya.
Bé, és la seva opinió.
Clar que és la meva opinió. Jo en caldria una altra.
No és ni la majoritària ni la legal.
I després resulta que majoritàriament durant tres eleccions seguides a Catalunya, o quatre, això el senyor que porta una mica més els comptes ens ho dirà, resulta que a Catalunya... L'independentisme diu... Què és l'independentisme? L'independentisme són els partits que es proclamaven independentistes i que diuen que estaven per la independència de Catalunya...
I que sovint era una presa de pèl.
Escolta, ja s'apanyant i que volien arribar-hi. I que la gent els votava...
Sánchez, i que era un MacGuffy per arribar al poder i tot
el res. No, el teu argument, des de 2012, com a mínim, que és quan el Solomàs hi agafa la bandera, diguem, ja...
Absolutament, hi ha hagut majories independentistes. Per això és president...
I per què és que Catalunya no és independent?
Home, perdona, perquè hi ha una cosa que es diu estat espanyol, hi ha una cosa que es diu lleis espanyoles, hi ha una cosa que es diu policia espanyola. Hi ha una cosa que es diu jutges espanyols, hi ha una cosa que es diu partits... Bueno, pues per què? Perquè no ens han deixat, ja està.
Home, però a veure...
Perquè parlamentàriament i majoritàriament la gent votava independència.
Perdona, però jo... Perdó, igual m'he perdut alguna cosa,
No, segur.
Però tots aquests meravellosos líders independentistes no havien promès que la independència seria o no seria, els hi deixessin o no, i endavant les atxes, endavant con los faroles. Què ha passat?
Que no els han deixat.
Que no els han deixat.
Que no els han deixat.
Ai,
que pensa... No, ni pobres ni res.
Escolta,
vostè està frivolitzant en tot el que ha passat en Catalunya.
No, és que vosaltres...
No, vosaltres no, jo sóc un. Vostè està frivolitzant en tot el que ha passat a Catalunya.
Saps quin és el drama del procés?
El drama del procés
és que aquí...
El drama del procés es diu Espanya i es diu institucions espanyoles i la manera d'entendre la democràcia que hi ha a Espanya. Mira, això és un drama.
El drama del processisme és que aquí molta gent que legítimament podia opinar el que opines tu...
Però si no opinar, que votaven,
pensar,
que això és sagrat.
O creure...
No, que votaven, no que opinaven.
Però es creia que estava sola, que s'havia quedat sola a casa, entenem a casa, a Catalunya, i que no hi havia ningú a Catalunya, no a l'Audiència Nacional, no a la Sala Segona del Suprem, no a les casernes de l'exèrcit, sinó aquí, als carrers, a les cases, que no hi havia ningú que veiés les coses d'una altra manera.
Això era major... Això a l'hora de votar, perdona, la política... La política se no, la olla se li va anar a qui va pegar a la gent quan anava a votar. La política, i després els jutges que fen tot el que poden per no aprovar les lleis que aprova el Parlament
espanyol.
Això és
una visió una mica...
Ara prevariquen. Aquesta és la visió més sensata que es pot fer sobre tot el que ha passat. Que hi ha uns jutges que prevariquen. I dit això.
Això és un relat, és una part del relat, i no és tot el relat.
Efectivament, és la meua.
Però no és la de tots, no és la Catalunya sencera.
Jo no vinc a una tertúlia a parlar... Jo no vinc aquí a una tertúlia a parlar en nom de tots. Vinc a parlar, gràcies, amb el meu nom.
Però has de tenir en compte que existeix altra gent.
Si em deixa continuar sense intervencions sincopades, podrà acabar. Escolte, una cosa és que, evidentment, en un país ningú pensa igual, no en caldria una altra. Una cosa és que segurament Espanya, si la deixarem votar, pues podríem trobar-nos, o hi algú ho proposa ara, podríem trobar-nos amb la sorpresa de que la gent no vol monarquia, no vol... O no, Però la gent vota.
O no vol pagar impostos.
Escolta, no vol pagar impostos és estar frivolitzant el que jo estic dient. Perquè això són opcions polítiques i pagar impostos és continuar amb l'estat del benestar o amb el sistema que tenim.
I si vostè frivolitza Espanya?
Escolta, no, jo no frivolitzo Espanya perquè Espanya ja s'encarrega amb la seva porra de no permetre que jo frivolitzi amb ella. Ara, dit això, aquí es va votar una cosa, hi havia una majoria claríssima, i no se tracta de menystenir l'altra minoria. Se tracta senzillament de constatar... No, perquè votant no era majoria.
En alguns
moments no. Durant, mentre es va
convocar... Qui va guanyar el 17?
Escolta, si no s'haguera pogut comprovar, si no hi haguera aquesta victòria, no s'hauria pogut convocar un referèndum. Si es va convocar, és perquè hi havia una majoria parlamentària. Qui està distorsionant la realitat? Sí,
Va guanyar l'Inés Arrimadas, ho van deixar córrer?
Disculpeu-me.
Va guanyar i no sumava els diputats per ser presidenta.
Va guanyar,
però
que les urnes havien de
deixar córrer. Ana, Vicent, un moment. Un momentet, que la Montse, pobra, fa estona que la sento, que vol dir la seva.
No, és que estava pensant... Bueno, primer s'han embrancat en una discussió que té a veure amb terminologies, que cadascú defensa la seva i que tenen a veure amb maneres diferents d'entendre el món, que jo entenc, que jo entenc que cadascú la tingui, però jo pensava que hi havia... Com deia Sánchez i Illa en els seus discursos, semblava que ja estàvem en una altra pantalla, però ja veig que no, que la cosa, des del punt de vista, ni que sigui terminològic, i per suposadament, des del punt de vista sentimental, ha canviat. Ara, convindràs, Vicent, que clar, dir espanyolista és com si a França dius als francesos que són francesistes. És a dir, és una expressió...
No, ja utilitzo
això.
No,
deixa'm acabar. Espera.
Ja en diuen jacobins.
Deixa'm acabar, que jo crec... Ja ho sé.
Més o menys semblant.
Tothom té...
Un espanyolista és un català que no m'agrada.
Els estats tenen aquesta voluntat... De jacobinitzar la població, ni que sigui per la pròpia supervivència d'aquest estat. És a dir, els moviments federals normalment són una sessió que es fa a la transformació de l'Estat per sobreviure.
Escolta,
De la mateixa manera, crec que a mi, per exemple, en un moment en el que hi ha independentisme i que es posiciona així, que a mi em diguin unionista, que això és el que ha passat als altres moviments quan hi ha hagut conflictes, a mi no em sembla malament. És a dir, en el sentit de... Jo aposto, i no crec que sigui una paraula que tingui mal significat, jo aposto per la Unió. Quan la Unió ha estat pensada des d'una perspectiva, diguem, pejorativa o dolenta. Doncs,
però, Montse, jo critico l'expressió unionista perquè unionista suggereix que tu vols unir dues coses que estan separades.
No.
I jo parteixo a la base...
El terme naix en Irlanda i és per als irlandesos que no es volen separar. Sí, ara una cosa només.
Però es volen separar de què?
No es volen separar
d'Anglaterra, del Regne Unit. I, per tant, són unionistes els irlandesos que no es volen separar.
Sí,
Ara mateix estic pensant en l'Ostrell. Molt bé, això, l'Ostrell, això de deixar-me aquí aquestes vacances de Nadal, eh?
Jo reivindic el dret de dir unionista.
Ricard, una abraçada.
Jo reivindic el dret de dir unionista i espanyolista sense que siguin pejoratius.
Yeah.
Igual que per a mi, ni catalanista ni independentista són pejoratius.
Sergi.
I quan una persona eludeix aquest terme i s'inventa un de nou, que sí que és una fal·làcia, perquè jo em considero constitucionalista, però ja veurem de quina Constitució, si tota la gent que accepta i que està per una Constitució, doncs pot ser constitucionalista. El que accepta l'actual Constitució espanyola no té per què excloure tots els altres del terme. I, en canvi, per a mi, constitucionalista és una estafa, i unionista i espanyolista, sense que jo els utilitzi en terme pejoratiu, almenys personalment, són termes tan vàlids com independentista i catalanista.
I catalanista i espanyolista es pot ser alhora, segons tu?
I catalanista i espanyolista es podria ser alhora, però em resultaria molt difícil d'entendre-ho.
Doncs
no crec que Jordi Pujol siga espanyolista.
Exactament.
La primera, jo no crec que en cap cas estimada Anna Grau, que el terme unionista sigui, pretengui menysprear ningú.
És artifició, suggereix que s'ha d'unir artificialment, que jo crec que s'ha unit.
I a més, l'independentisme, si més no l'independentisme, ha estat molt influenciat precisament pel que s'esdevenia a Irlanda, molt. De fet, hi ha col·lectius, per exemple, com Nosaltres Sols, que és el que vol dir, de fet, Sinn Féin, en el seu moment, són col·lectius independents que s'inspiren precisament en el procés d'alliberament irlandès, o el president mateix, president Francesc Macià, moltes de les coses que fa estan inspirades precisament en el moviment irlandès. Són unionistes, allà eren unionistes els que volien mantenir la unió amb la Gran Bretanya, amb el Regne Unit. Exacte, del Regne Unit. També els hi deien lleialistes, perquè eren lleials doncs, a la reina. I eren republicans, doncs els que no volien. Per tant, jo crec que aquest sigui, per mi, almenys per mi, no és un mot, diguem, que desqualifiqui o que menys tingui ningú. Altra cosa que no t'agradi, que això ho respecto, perquè és un altre tipus d'expressió.
No, és que jo crec però, que sí que té un component pejoratiu,
jo crec que no. Però,
jo crec que
no. Llavors, però el que és determinant, Anna, no crec que hagi estat ni de bon tros. Jo crec que els fets ho demostren a Catalunya, a Espanya i a Barcelona. Qui guanya les eleccions, és a quin és el partit que obté més vots, això no és el determinant. El determinant és si es poden o no es poden fer majories. Mm. I això ha passat el 2017, el 2021 i el 2024. És a dir, els que van guanyar només han pogut fer no podien fer majories perquè no en tenien prou, necessitaven algun tipus d'aliances. I per això mateix l'Ajuntament de Barcelona, que és un cas que coneixem tots molt bé, guanya Ernest Maragall i no pot ser alcalde perquè es constitueix una majoria alternativa, una majoria molt estranya,
unionista,
molt singular.
Molt singular.
Aquesta no sé com qualificar-la, perquè és una mica sorprenent. I després, a més, un moment curiós, és clar, perquè aleshores es reclamen un tipus de majories, no? S'apela un tipus de majories en les quals primer participa Ciudadanos i després el PP contra, en aquest moment contra Ernest Maragall, després contra Xavier Trias, que després són les mateixes, són majories que serveixen precisament per desbancar a Madrid el Partit Popular, que efectivament el Partit Popular ha guanyat les eleccions a Madrid i no pot governar. Per què no pot governar? Perquè, per allò determinant,
és
perquè
és
no té una majoria, perquè els ciutadans d'aquest país no escollin directament l'alcalde, no escollim directament el president de Catalunya, no escollim directament el president d'Espanya, escollim unes cambres. I aquestes cambres són les que posteriorment escollen l'alcalde, el president de la Generalitat i el president del govern espanyol. A partir de les majories, per tant, guanyar les eleccions, bueno, té un reconeixement, doncs un premi, però sovint aquest premi és un premi, efímer, perquè si no disposes d'una majoria no vas enlloc. Això està determinant, sí, Anna, en aquest país.
Sí, però el que estic dient és que...
A Barcelona, a Catalunya i a Espanya.
El que estava reivindicant, i si vols parlem del govern Kamikaze que va fer possible en Manuel
Kamikaze,
Valls.
Anava a dir Kamikaze perquè Manuel Valls és com l'ha qualificat el primer ministre francès en el seu retorn. Sí, sí,
és per sucar i pa. Però l'únic que dic és que, a veure, jo el que tornava a reivindicar és que aquí, durant el procés, s'ha instal·lat una dialèctica, si s'ha donat per fet que aquí existia una majoria independentista, antiespanyolista...
Una majoria independentista,
i bé, punt. I això, a part de que no... Jo penso que mai ha fet justícia a la realitat de la societat catalana, però fins i tot s'ha ignorat en un moment donat doncs, que els resultats electorals evidenciaven un gran seguiment d'altres opcions polítiques. Llavors, a veure, potser la lliçó que hauríem de treure tots plegats de tot el que ha passat en aquests anys, i que això connectaria amb els discursos més o menys sincers, però que segurament pertinents, doncs, d'en Sánchez i Leyes, que dius, a veure, si ens creiem lo de passar pàgina, no l'hem de passar arrossegant de peus i mirant-nos malament i a la que et giris te la fotré. No, vull dir, a veure, jo crec que el que hauríem d'aprendre és que Catalunya era molt més plural, molt més diversa i que parlant la gent s'entén i que potser els catalans els hauria d'agradar ser el que són,
escolte,
no el que s'imaginen que són.
A mi m'agrada que vostè explique, com si fos el Pujol, com veu Catalunya i com veu la consellera.
Bueno, i tu no fas el mateix?
Escolta un moment, que jo quan parla vostè intente romandre en silenci perquè després me puga expressar una mica. Ara mateix vostè ha parlat i jo no l'he interromput. Ara faça un esforç de contenció, només durant 30 segons intente no interrompre'm. Està molt bé passar full quan qui passa full és el que ha guanyat la història. I està molt bé passar full quan vostè no li demana al que ha perdut aquell episodi o al que no s'ha sentit content quina és la seva opinió. Per mi... i per molta altra gent, no s'ha de passar full de res. Hi ha una circumstància, ara hi ha unes majories polítiques, i democràticament s'han de respectar. Punt. A partir d'aquí, definir què és català, què és Catalunya, doncs cada un té la seva idea, i només segurament no es posarem d'acord en una cosa. Sí que va haver-hi majories independentistes, evidentment van actuar políticament d'acord amb aquelles majories, aquest és el sistema democràtic que ens hem dotat i que permet fer el que s'ha permès fer, amb un inconvenient, que evidentment hi ha un marc de la llei espanyol, i quan tu el superes o el depasses, passa el que ha passat aquí, perquè Espanya és com és, segurament no és com ara el Regne Unit. I ja està. A partir d'aquí, que jo li diga a vostè, mire, no se definisca vostè com ha fet Ciutadans i com ha fet el PSC i com ha fet durant anys com a constitucionalista, perquè és un terme equívoc, perquè jo també ho soc. Si vostè no es vol definir com a espanyolista o com a unionista, bueno, pues definisques com vulgui. No, jo crec que constitucionalisme és un terme erràtic, és un terme
diguem-ne, irrellevant. Vull dir,
no, trampós, perquè jo també sóc constitucionalista, exacte, però no espanyol del 78, ja està.
És com si
per tant...
A mi m'agraden els gats, que
a mi no em fa por el terme nacionalista, no m'agrada, però no em fa por, no em fa por el terme catalanista, no em fa por el terme independentista. Vull una Catalunya, si depèn de mi políticament, separada del conjunt de l'estat espanyol.
Doncs
i no passa res, vostè vol una cosa i jo vull una altra. Ara, dit això, d'alguna manera he de poder explicar quina opció representa vostè. I per mi, dir unionista o espanyolista són els termes que no utilitzo pejorativament i que em semblen més adients.
5 minuts, passen de 9:45 ara mateix. És l'hora en què sempre cada dia donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Aret, la model Judit Mascó. Judit, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Frederic. Tu sabies que pots transformar la vida d'altres persones? A la Fundació Aret portem més de 30 anys fent-ho. Acompanyem dones en situació de vulnerabilitat perquè puguin tenir una nova oportunitat. Anualment transformem la vida de més de 1.300 persones. I saps que tu també pots col·laborar en aquesta transformació? Fent un donatiu a la Fundació Aret, podràs fer que siguin moltes més persones i que moltes més dones com la Dèlia, la Marta o la Noemi puguin tenir un nou camí i sortir de la seva situació de vulnerabilitat. Cada euro compta i, a més, els podràs desgravar. Així que realment el que poses de la teva butxaca és molt poc. Uneix-te a nosaltres, ajuda'ns a construir un món una mica més just i igualitari. Visita fundacioaret.org i fes el teu donatiu avui. Cada euro compta i junts comptem més.
Fundació Aret. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
L'esport català en València és la nova campanya que impulsa el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la Creu Roja, es vol ajudar els afectats per les inundacions de la devastadora Dana que va colpir greument diverses zones del País Valencià i va ocasionar una enorme quantitat de danys, tant materials com humans. Els serveis d'emergència continuen fent centenars de tasques i milers de ciutadans han hagut d'abandonar casa seva. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ho té clar.
Teníem clar que el món de l'esport havien de sumar per ajudar la gent de València. I fer-ho de la mà d'una institució de referència com és la Creu Roja, que és sinònim d'eficiència, rapidesa i confiança, ens dona plenes garanties. I tu, t'hi sumes?
Fins al 31 de desembre, fes un donatiu a la pàgina web d'Esports de la Generalitat, esports.gencat.cat. L'esport català en València.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal, demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba. Naturals és de 1893 amb el nostre tarannà.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquestes festes regala emocions amb el fil invisible, el musical. El superèxit de vendes de Míriam Tirado al Teatre Goya. Regala teatre, és fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Formen part de l'imaginari de tots. I ara s'acomiaden dels escenaris amb un espectacle únic. La gran nit de Degoll de Gom, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després...
Això ens hem divertit treballant.
Tenim molt vestuari, tenim molt material.
Hi ha d'haver un museu. El vaixell no el destruirem.
Degoll de Gom, llegat.
Aquest i altres musicals disponibles a la plataforma 3CAT.
Aquestes festes fes la compra a Bon Preu Esclat Online i estalvia temps. És fàcil, ràpid i comodíssim. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits, carns selectes i torrons i vins i caves de proximitat. Un Nadal per treure's el barret amb Bon Preu Esclat Online, el teu supermercat online. Bon Preu i Esclat.
Catalunya Ràdio us desitja Bon Nadal.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5 minuts i arribarem a 3 quarts de 10. Des d'ahir que estem explicant, des de diumenge a la nit, de fet, que estem explicant, perquè vam parlar a TV3, que aquests professors de Sant Andreu de la Barca, a qui en el seu dia es va acusar d'incitar a l'odi, d'humiliar nens i nenes per ser fills i filles de Guàrdia Civil, l'endemà de l'1 d'octubre, han anat veient com totes les causes s'han anat arxivant, una darrere l'altra, l'última aquest passat mes de novembre. Han parlat per primera vegada i una de les coses que han dit és que estan estudiant vies legals, sobretot perquè els mitjans de comunicació, que els van posar d'alguna manera, en alguns casos en portada, i que van ensenyar les fotos i els noms, doncs d'alguna manera puguin rectificar ara que totes aquestes sentències judicials han acabat dient que no hi ha indicis de res. Bàsicament volen això, aquest ressò mediàtic que d'alguna manera se'n faci eco. L'Albert Jané Crespo és advocat. Què tal, Albert? Molt bon dia.
Bon dia.
L'Albert Jané Crespo és especialista en dret de rectificació i procediments civils contra l'honor, la intimitat i la pròpia imatge. En aquests casos, en un cas d'algú a qui s'ha acusat, a qui s'ha denunciat i a qui s'ha ensenyat als mitjans de comunicació com a denunciat, què pot fer o què té dret un cop es demostra o un cop els tribunals diuen que aquí no hi ha res?
Clar, aquí el problema que ens trobem és un tema de temporalitat. És a dir, ara tenim un arxiu d'un procediment penal, que això no vol dir que això no hagi passat, sinó que simplement el que ens diuen els tribunals és que no existeixen suficients indicis com per que tingui una transcendència penal, i això, conjugat amb el dret de rectificació, el problema del dret de rectificació és que el dret de rectificació s'ha d'exercir en una temporalitat molt breu des de que es publica la notícia. Clar, aquestes notícies que es deurien publicar, entenc que entre el 2017 i 2018, doncs a dia d'avui ja els terminis estarien plenament caducats o prescrits.
Això anava a preguntar, perquè el dret de rectificació caduca.
Sí, el dret... Tenim... En aquest àmbit del dret tenim dos principals lleis, no? El que seria la Llei Orgànica del Dret de Rectificació i la Llei Orgànica d'Intromissió Il·legítima al Dret a l'Honor, a la Intimitat i a la Pròpia Imatge. D'acord? Hi ha aquestes dues lleis. El dret de rectificació seria un dret previ, d'acord, que el que pretén, i és un maldit dret de rectificació, perquè el que pretén és simplement que el perjudicat pugui dir la seva versió sobre els fets, no de rectificar res com a tal, sinó que juntament amb la notícia el que fa és publicar la seva versió dels fets. Clar, això s'ha de fer 7 dies després, el termini són 7 dies després des que s'ha publicat la notícia. S'ha de comunicar al mitjà de comunicació 7 dies, mitjançant un burofax o una comunicació fefaent, i el mitjà té 3 dies. Si en aquests 3 dies el mitjà de comunicació no publica aquesta rectificació conjuntament amb la notícia existent, doncs s'ha d'interposar una demanda en els 7 dies hàbils següents. Clar, els temps estan absolutament esgotats.
I en aquest cas, quan els temps, com vostè deia, que fa tants de dies que estan esgotats, hi ha alguna cosa que es pugui fer en un cas com aquest?
Després tindríem el que seria la intromissió il·legítima al dret a l'honor, que aquí sí que dintre del procediment judicial, si s'interposés una demanda, sí que es pretén esbrinar què és el que va passar i si realment existeix una intromissió il·legítima. El dret de rectificació simplement seria donar la versió. Després tenim el dret a l'honor, que el que discerniria més si s'ha de retirar aquesta notícia perquè és falsa, inexacta, d'acord? Això caduca als 4 anys, d'acord? Per tant, també estaria caducada, no? Perquè ara es faria més o menys 6 anys. I, finalment, podríem trobar alguna eina mitjançant la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals, que jo entenc que aquí els mestres aquí sí que podrien intentar algun exercici del dret a l'oblit o el dret de supressió de les seves dades personals per intentar que aquestes notícies no es perdurin per sempre a la xarxa i perjudiquin la seva imatge.
És a dir,
jo
crec que aquest seria... Digui, perdó.
Jo crec que aquesta seria l'eina menys arriscada judicialment que existiria a dia d'avui.
És a dir, anar a un jutjat i dir escolta, que quan la gent faci un Google no surti la meva cara per aquest tema.
Sí, però no tant a un jutjat com fer una sol·licitar exercir aquest dret enfront del mitjà de comunicació inicialment, de dir, o a Google, exacte, dir-li, escolta'm, retireu aquesta notícia, ja no és rellevant, han arxivat el procediment, i inclús el tractament de les dades personals ja no... Entenc que ja no té base de legitimació. Bueno, fer un exercici... perquè el problema de les altres accions és que a dia d'avui ja estan absolutament prescrites o caducades.
Hi ha una altra qüestió. Vostè ara parlava del mal anomenat, deia, el dret a la rectificació. Aquest també ha sigut una mica notícia, aquest tram final de l'any, perquè el govern espanyol va dir inclourem els influencers en això del dret a rectificació, una mica com a mecanisme per lluitar, deia el govern espanyol, contra les mentides i contra totes aquestes històries. Hi ha molts que diuen alerta perquè això no és un bon mecanisme. No sé com ho veu vostè.
Bueno, sí que és veritat que s'ha publicat un avantprojecte al govern de modificació d'aquesta llei orgànica del dret de rectificació que requerirà tot el seu procés de tramitació. S'han inclòs els influencers de més de 100.000 seguidors o 200.000 si sumem diferents plataformes. Jo crec que existien ja algunes eines a través de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, d'algun article que preveia alguna solució. Jo crec que és més un tema inclús polític, per la defensa dels drets, de que no atemptin contra la imatge de gent que té projecció pública i política.
Ho dic perquè aquests dies que parlava fins i tot amb companys que deien és que això justament, aquest dret de rectificació, la llei que regula el dret de rectificació a Espanya està molt desfasada, deien.
Sí, la veritat és clar és de l'any 84... Ha plogut molt des d'aleshores, ha canviat molt, les xarxes socials, hi ha hagut una explosió de la informació. Jo crec que és un dret molt, molt, molt necessari, molt, molt, molt desconegut i que s'utilitza molt menys del que s'hauria d'utilitzar perquè al final el que protegeix és el dret al consumidor de la informació d'una informació veraç. I què és una informació veraç? No és la veritat, és que la informació sigui contrastada, no? I, per tant, és donar-li veu a les persones perjudicades a que diguin la seva versió dels fets.
L'Albert Jané Crespo és... Perdó, que l'he tallat, disculpi.
No, ja està.
Ah, d'acord. No, l'Albert Jané Crespo, que és advocat i és especialista en aquestes qüestions que deien, entre d'altres, aquest dret a la rectificació. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Vinga,
bon Nadal.
I bon Nadal, això mateix, i bones festes. Bé, aquesta, Sergi, és una qüestió que us uneixen dues coses. Una causa judicial que no va portar enlloc i un ressò mediàtic que va ser molt evident en un moment determinat, és el que diuen, com a mínim, aquests professors, aquests mestres i professors. Ui, espera, que tens el micro tancat. Ara, endavant, Sergi.
Van passar un calvari, un autèntic calvari. Hi va haver una reacció, abans dèiem doncs, què és el que havia passat, si havia hagut, què és el que havia passat el 2017, i el que, efectivament, el que va passar és que va haver una resposta, o perquè no havien succeït les coses, una resposta molt dura, violenta, més agredint als ciutadans el dia d'octubre, però va ser tot el context que s'anava generant. Jo recordaré aquelles imatges sempre, aquelles imatges d'aquells destacaments, diguem, de la Guàrdia Civil, que alguns d'ells d'Andalusia, no? L'ambient que s'hi respirava i els crits, els càntics que feien dintre d'aquells autobusos, doncs els agents de la Guàrdia Civil, en aquest cas, que venien cap a Catalunya. Hi ha vídeos que ells mateix pujaven a les xarxes i es veu clar quin era l'esperit que els portava a venir cap aquí. I, per tant, el que va passar a Sant Andreu de la Barca és una conseqüència de tot aquest ambient que es va generar. Es va generar una reacció molt hostil, molt beligerant. Quina és la particularitat de Sant Andreu de la Barca? Doncs que Sant Andreu de la Barca, entre altres coses, hi ha la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, que, per cert, el que era abans el comandant de la Guàrdia Civil de Barcelona, que és el senyor Pedro Pizarro, va ser nomenat pel Partit Socialista ara doncs, el cap de la Guàrdia Civil a tot Catalunya. Vull dir que hi ha una gran presència d'un cos de la Guàrdia Civil, que hi ha amb totes les famílies, que són moltes famílies, no? I vaja, hi ha una qüestió de justícia poètica, eh? Curiosament, en població com Sant Andreu de la Barca, en aquests moments, curiosament, per primera vegada a la història, hi ha un alcalde independentista, que no vull dir, no sé si això també és una reacció a tot el que va passar, no? I malgrat això, hi ha em consta que hi ha una bona una relació cordial vol dir cordial, entre el cap de entre el senyor Pizarro, que en aquests moments doncs, és el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, i l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, en Marc Giribet. Però no deixa de ser, no? Per mi una mica d'una certa justícia poètica, després tot el que s'ha viscut amb una població que sempre ha tingut uns governs que no hi havia majories, que fessin possible en cap cas doncs, un alcalde independentista, que ara, precisament ara, hi hagi per primera vegada a la història de Sant Andreu de la Barca un alcalde independentista que crec que també rehabilita d'alguna manera a tots aquells professors, d'alguna manera, simbòlicament, que crec que van ser objecte d'unes campanyes que no es mereixien i que els van fer passar un autèntic calvari.
Montse, tu com a doctora en dret, com ho veus, això?
Mira, jo crec que l'Albert Jané ha fet una molt bona descripció de tot el que significa l'afectació de drets fonamentals com l'honor i la pròpia imatge, la intimitat, i els mecanismes, fins i tot tothom estarà d'acord, en que més o menys podríem dir que obsolets en el moment present, no? Però voldria afegir dues coses respecte de... Una de respecte de la situació a Sant Andreu de la Barca. No crec que tenir un alcalde independentista digui que Sant Andreu de la Barca sigui una població que demà agafaria la independència. Tinc la sensació de que en l'àmbit municipal hi ha altres coses i que aquest alcalde en concret, com a persona, deu tenir altres valors que no són estar pensant en independència.
Però jo no he dit això,
Nebre. No, ja ho sé. Vull dir que Sant Andreu de la Barca, doncs, per la seva pròpia idiosincràsia, tinc la sensació, però vés a saber, perquè coses veredes, amigo Sancho. Està clar. Però, clar, aquí els nens que pel que ha dit l'Albert Jané, el que està clar és que des del punt de vista penal no hi ha possibilitat, no hi ha indicis prous per dir que allò havia estat una conducta delictiva. Però sabem que l'àmbit civil també existeix. I per tant, ha deixat com una mena de sensació de que alguna cosa va passar allà i hi havia nens que estaven allà. I crec que això fa més difícil una restauració de les persones, perquè hi ha altres persones, aquells nens, que probablement també van passar alguna cosa. I ja entenc que hi havia una situació molt complicada, que el clima era molt difícil, però en el fons, al final, les persones que estaven en aquell moment directament afectades semblava que eren els nens. I l'última cosa, respecte del dret de ratificació.
Sí.
Recordeu l'efecte Streisand. Si amb els influencers volen... Cada vegada que fan una llei, perdoneu, però la pifien, per no dir una altra paraula. Recordeu la Barbara Streisand, que va voler dir a un diari que no havia de publicar unes imatges de casa seva. No, és la casa més fotografiada de la història de la humanitat. I l'efecte Streisand és un fenomen que ara s'utilitza per dir, si jo faig que un influencer que ha parlat de mi, que no sóc ningú, hagi de rectificar, doncs potser em fan una dona perquè em coneix tothom, però potser em fico en un jardí perquè rectificar és un dret que s'utilitza poc, efectivament, que hi ha poca gent que el coneix, però que et fica en una situació de debat i de rebatre la intenció del que t'ha fet malmès, que fins i tot de vegades és pitjor que la situació prèvia.
A veure, jo voldria fer alguns comentaris. El primer és que una cosa que demostra aquest cas és que els senyalaments de qui sigui, més igual si són els professors Sant Andreu de la Barca, si és l'Iñigo Rejón, abans de judici és una cosa que, per desgràcia, està molt estesa, que un cop s'ha fet ja té mala solució i que tinc la impressió, bueno, que jo ara diré que està fatal, tots estarem d'acord que està fatal i se seguirà fent perquè aquest país és com és. Punt número dos, el cas de Sant Andreu de la Barca s'ha arrossegat molts anys, o sigui, els fets són de l'any 18, 17, 18, precisament l'endemà de l'1 d'octubre, i l'última sentència, O sigui, l'últim arxivament és de fa uns mesos.
El novembre, sí, sí.
Clar, és que aquí ara sembla... No és que no va passar res, no, sí va passar alguna cosa, sí va passar alguna cosa en aquella escola. La qüestió és que els jutges han estimat que no era constitutiva de delicte. Algun jutge va recomanar al Departament d'Educació que estudiés infraccions administratives i, finalment, els jutges s'han decantat per a la interpretació més benèvola possible perquè han considerat que el clima de tensió que es vivia en aquells moments podia significar, doncs, que un professor fes comentaris inadequats a una criatura, no amb una mala intenció d'humiliar-la o de vexar-la, tot i que, home, aquí el Sergi Sol ens assenyalava la significativa presència de famílies de la Guàrdia Civil en aquella població. No era tan difícil tenir una miqueta d'empatia, imaginar-se que algun fill de Guàrdia Civil podies tenir a la classe. Però vaja, que sí que és veritat que en aquells moments de gran tensió, doncs una persona pot fer un comentari que potser ara no el faria, o potser s'ho pensaria dos cops abans de donar la criatura. Això ens retorna al que us comentava abans. Un dels drames, en la meva humil opinió, humil però ferma del procés, és que hi va haver molta gent que es va imaginar que s'havia quedat sol a casa, amb la seva opinió, que no hi havia altre relat possible. Per exemple, tu, Sergi, has fet un relat dels fets de l'1 d'octubre, doncs que no tothom té per què compartir. Vull dir, a veure, és que van venir, van agredir els ciutadans. Bé, doncs hi ha qui considera que les cossos i forces de seguretat estaven allà per impedir la celebració d'un referèndum legal. I ara podríem discutir tot...
Les dues coses són compatibles,
sí, sí. No, ja,
estaven allà per impedir la celebració d'un referèndum, és veritat.
Ja, però, a veure,
I que van picar que la gent, també és veritat.
El que dic és que, a veure, els fets de Sant Andreu de la Barca, en el fons, el que demostren és que genera una tensió, en un moment donat, en una ciutat, fins al punt que un docent al qual jo fins i tot li puc reconèixer una bona fe inicial, no se'n don compte, primera, que està fent un relat parcial, que no és un relat total, que l'està fent amb una població sensible, i que, a més, això pot entrar en contradicció amb els sentiments familiars d'aquella criatura. Això és bastant més greu del que sembla. I per posar un exemple, perquè s'entengui el que diré, quan jo tenia l'edat d'aquests nanos i estudiava a l'Institut Pau Vila de Sabadell, on jo diria que tots els professors menys uns eren del PSUC. Mm. Només ho eren obertament i enfàticament. I jo me'n recordo un dia que a classe, un professor que teníem especialment va començar a criticar en Pujol. Mm. I quan portava 10 minuts es para i diu: "Hi ha aquí algú de Convergència?" Jo no era de Convergència, no votava, ni votava Convergència, ningú tenia 16 anys. Mm. Pels meus pares eren militants de base i votats de Convergència. I pels meus pares jo vaig aixecar la mà. El professor em va demanar disculpes i va canviar de tema. Era tan fàcil com fer això. Ostres.
Perdona, Costalli, és que hem d'anar a publicitat. Ara vaig amb tu, Vicent, però fem una, com es diu en aquests casos, una petita pausa i continuem de seguida la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta nit és Nadal, una de les nits més màgiques de l'any. Hi ha una cosa especial que flota en l'ambient. Tu també ho has notat? Això és el més curiós de la màgia. Sabem que la tenim, però si no ens aturem, enmig de tot el que hem de fer cada dia, no podem veure totes les coses meravelloses que ens rodegen. Aquest any volem que vegis la màgia més que mai, perquè encertis el detall perfecte per a aquella persona especial, perquè tinguis tot el que necessites per fer aquella recepta que fa tant de temps que vols compartir i perquè siguin els teus desitjos els que siguin, els puguis fer realitat. Bon Nadal, el Corte Inglés, el lloc on viu la màgia de Nadal. I avui, dimarts 24 de desembre, les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 7 de la tarda amb motiu de l'horari especial de Nadal. Res més per avui. Bon Nadal a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
Ofertes de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertesa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la segona unitat al 50% de descompte del préssec en el Almíbar Eroski de 480 grams a 99 cèntims i la segona unitat amb el 70% de la pinya del Monte Arrudanxes de 510 grams a 1,20 €. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
012, la millor resposta.
Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podríem regalar al Biel.
I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Fum, fum, fum.
Nadal és dir, aquesta escudella és brutal. Nadal és entusiasme.
Som 3Cat, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3Cat.
Panses i figues i mel i mató.
Aquest Nadal torna un agent especial.
Your English.
Molt especial.
Quin problema hi ha?
Seductor com cap altre.
Així?
I capaç de fer servir les tècniques més astutes.
A poc i bona lletra. Ah!
Tarda de Nadal amb dues pel·lícules de Rowan Atkinson. Johnny English i Johnny English Returns. Dimecres a la tarda a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya Ràdio, per unes festes plenes d'entusiasme.
Paga torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.